Ràdio Estel. Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Gràcies, Borja de María. Ella hem repassat les notícies en el punt horari. I ara el que fem és iniciar el nostre recorregut per l'hora del consumidor. Ja saps, el teu espai, cada 15 dies aquí, disculpeu, a la Fórmula Estel. Tenim en compte això, no? Que acabem de passar uns dies festius per molts i que moltes persones hauran fet alguna escapada. En l'espai de consum d'avui volem parlar-vos dels drets que tenim quan hem patit una incidència durant un viatge. Per tant, has d'estar molt atent. És a dir, en quins casos podem reclamar si ens hem trobat amb problemes de retards, cancel·lacions? Com ja és habitual, per parlar de tot plegat, contem amb la presència de la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Com estem?
Pues molt bé. Descansats després d'aquests 3 o 4 dies de vacances.
Ara ho estàvem comentant, que a vegades serveix per descansar, però també fas altres coses, no? Sí. Que potser canvien la rutina.
Canvies la rutina i això t'ajuda, doncs, a oxigenar-nos, a tenir una mica la ment diferent, eh?
Bé, per començar, com hem de reclamar si durant el nostre viatge hem patit alguna incidència? Ja sigui, em sembla que avui parlarem per terra, mar i aire.
Sí, gairebé que sí, no? Doncs sí. Bé, si hem de reclamar perquè hem tingut alguna incidència o el que sigui, el que hem de tenir en compte és si era un paquet, que haguem comprat un paquet, i si l'hem comprat, doncs, amb alguna agència de viatges o en algun lloc, diguéssim, tot junt, que normalment se n'anomena viatge combinat o viatge vinculat, perquè hem comprat més d'un tipus diferent, doncs, de servei en el mateix viatge, i això ho hem de reclamar sempre a l'empresa o al professional que ens ho ha venut. Sempre pensem que hem de reclamar a l'empresa si hem tingut un retard, si hem perdut unes maletes, si l'habitació que ens han donat, doncs, no era la que havia de ser, si hem tingut algun problema, doncs sempre a l'empresa, i molt important, sempre conservem tots els bitllets, tots els documents que ens donen, la publicitat, els contractes, perquè amb això és el que ens ajuda a poder reclamar. Si per contra no hem comprat un paquet, sinó que hem comprat un avió a no sé on, i després un hotel per una altra banda, hem contractat un servei turístic concret o el que sigui, a l'allotjament per una banda, el viatge per l'altra, un lloguer d'un cotxe, etc. Llavors, hem de reclamar directament, si hem tingut una incidència, no sé, amb el lloguer del cotxe, doncs directament a la companyia del lloguer del cotxe. Mitjançant, doncs, el formulari web que puguin tenir, el full de reclamació, etc. I recordar que els viatges combinats, el primer, el paquet, el que hem parlat, doncs han de tindre una garantia per si hi ha algun problema. És a dir, quan nosaltres comprem un viatge combinat, ara poso un exemple, comprem allotjament, transport i lloguer de cotxe, per exemple, aquestes tres coses, doncs ells han de tenir una garantia per si hi hagués una fallida en aquesta empresa, i per tant nosaltres, si tinguéssim algun problema a l'hora de tornar, perquè hi hagués hagut, no sé, estic ja parlant de casos, però que es donen, sobretot de cara al temps que anem, no? Doncs ells han de tenir una garantia en cas d'insolvència que permeti prestar correctament el servei i poder retornar, doncs, el viatger a casa seva. Quan haurem reclamat, pensem sempre primer a l'empresa, ja sigui el viatge combinat o sigui el viatge que haguem comprat per peces, per dir-ho d'alguna forma, en el termini d'un mes ens han de donar una resposta, i si aquesta resposta no és satisfactòria, doncs, com sempre, anar amb un servei públic de consum. Excepte en els casos, i en alguns casos en què no, que és en el transport terrestre, com és el taxi, com és l'autocar, com és el tren, que en aquest cas normalment el que es fa és la reclamació, un cop feta a l'empresa, és anar a la Junta Arbitral de Transports de Catalunya, que depèn del Departament de Territori.
D'acord. Senyora Rivera, en el cas de, doncs, que hem viatjat amb transport terrestre, ja sigui amb autocar o tren, que, com dèiem, doncs, potser aquesta Setmana Santa, doncs, hi haurà molta gent que s'haurà trobat en aquesta situació. Quins drets tenim? com a consumidors.
Bàsicament, sí, com a consumidors, si nosaltres hem tingut un retard o una cancel·lació, aquí tenim uns drets. I ho explicarem una miqueta, no? Si hi ha retards... imaginem-nos que anem amb autocar, posem el cas de l'autocar, perquè cada cas és diferent. Nosaltres fem un viatge amb autocar i si aquest viatge té més de 250 quilòmetres i patim un retard o una cancel·lació, que bàsicament són les coses que més es donen, i aquest retard és superior a 2 hores, doncs ens han d'oferir, i nosaltres tenim dret a escollir, entre continuar el viatge amb un transport alternatiu, ens han de posar un transport alternatiu, o bé retornar-nos els diners, el reemborsament, diguéssim, de lo que és el preu del bitllet. Si no ens ofereixen la possibilitat de continuar el viatge, perquè a vegades pues, passa, no hi ha alternativa, també tenim dret a la indemnització del 50% del cost d'aquest bitllet que nosaltres haguem pagat. Això si en el cas de que hi haguin retards de més de 2 hores. Si aquest retard és més inferior, d'una hora i mitja, amb trajectes una miqueta llargs, ja estem parlant de més de 3 hores, i aquí potser els consumidors es faran una mica de liu perquè estic donant dades, però en tot cas que sàpiguen que consum els hi podem
facilitar. Que no pateixin, eh?
L'important és que quedi clar que si hi ha aquests retards, hi ha algun tipus de compensació, o ens han de posar el transport alternatiu, o el que sigui. Doncs si hi ha retards de més de una hora i mitja, en el cas doncs, de l'autocar, ens han d'oferir doncs, gratuïtament menjar, begudes, poder-nos facilitar doncs, si cal un allotjament, si és que hem de fer nit allà, i en cas d'avaria, que això també passa a vegades, doncs, que s'avaria a l'autocar, el transportista ha de facilitar la continuació del servei amb un altre vehicle. I si patíssim danys en l'equipatge, que això també pot passar, perquè estem molt acostumats a parlar amb els avions, però també pot passar amb un autocar.
Oh, i tant, quantes vegades, no?, que poses l'equipatge a portamaletes al sot de clar, tu et refies de que allà
de que
no
allà
passarà
és,
res.
Igual baixa algú...
Clar, sí, pots trobar que...
Sí, clar, pots
pot
patir
passar,
coses, eh? Doncs aquí també, per danys en l'equipatge, també hi hauria una indemnització amb un límit de 450 euros. Per tant, si viatgem amb autocar, el resum és, hi ha retards, en funció de la distància i del temps, tenim
dret
a indemnitzacions o tindrem dret doncs, a que ens donin beguda, menjar o allotjament i si patim danys amb els equipatges, doncs també que ens compensin en aquest sentit.
Si hem viatjat amb tren, senyora Rivera, hem viatjat amb tren i segurament, bé, això fèiem relació a Setmana Santa, però hi haurà molts oients que ens estiguin escoltant. Ara no hi ha tant retards per això, ara no sé si m'aventuro, no, però déu-n'hi-do també,
amb
no?
Amb Rodalies ha millorat.
Ha millorat,
ha
oi
millorat,
que sí?
Una... Sí, ha millorat una miqueta, però bueno, ens podem trobar doncs, a vegades amb un retard per una avaria, bueno, o perquè hi hagi algun problema.
O fins i tot, senyora Rivera, no sé si aquesta Setmana Santa ha vist la imatge de... Diria que era un tren de Tarragona, que anaven tots enxubats.
No l'he vist, he estat de vacances i llavors no l'he vist. Però bé.
Et coneix el cas?
No.
Un tren, diria que era de Tarragona, i d'alguna manera anaven tots enxubats en el tren. En aquella situació tindríem dret per reclamar alguna cosa?
Home, si les condicions que es donen tenen una capacitat, per tant, si se supera aquesta capacitat, evidentment ens haurien de o posar un altre transport. No és lògic que anem allò com les anxoves o les sardines, enllaunats, amb un... per tant, reclamem quan ens trobem amb aquestes coses. No sé fins a quin punt hauríem de mirar la llei a veure si realment tenim dret a una indemnització o no, però el que segur que tindríem dret és que ens posessin un transport alternatiu en el cas de que hi hagi una capacitat límit. I és que, a més, vull dir, les assegurances i tot plegat podríem tindre un problema en aquí en cas de que passés alguna cosa.
Clar, exacte.
Per tant, si veiem que anem amb més càrrega de la que es pot anar, també hauríem de fer queixes i reclamacions en aquest sentit.
I això també és molt habitual. Jo, de fet, soc usuària doncs, del tren de Rodalies cap al Maresme i en moments moments del dia puntuals, que clar, ja és hora doncs, que la gent agafa el tren i vas més embotit.
Formes, crec que porten una plaqueta. El que passa que tu no et dediques a comptar quantes persones van allà dintre. Però, en tot cas, sí que és responsabilitat d'ells i si passés alguna cosa, crec que aquí podrien tenir un problema important.
D'acord. Ens fixem, doncs, estem parlant del tren,
sí.
Dels drets que tenim si hem viatjat o viatgem amb tren, tema retards. Hem de tenir en compte també temps, no?
Exacte,
els temps.
Exacte. I cada cop també amb els AVEs i amb els trens d'alta velocitat, la gent viatja més amb tren, i aquí sí que podem tindre retards. I quan hi ha un retard superior a una hora, a 60 minuts, podem escollir entre continuar aquell viatge, o sigui, ens ho han d'oferir, eh?
Sí.
I nosaltres podem escollir entre continuar aquell viatge amb un transport alternatiu, escolti, bus, pagui amb el bus, eh? O bé que ens retornin el preu del bitllet.
D'acord.
Això amb retards de més d'una hora. Ens han de mantenir informats en tot moment, cosa que a vegades no passa. Cada cop sembla que s'explica més, perquè també hi estem molt a sobre. Penseu que nosaltres a la nostra app, doncs, hi ha un apartat específic pel transport amb tren, perquè era un dels aspectes crítics. I ens han d'informar sobre l'hora estimada de sortida i d'arribada.
D'acord.
Ens han d'oferir gratuïtament menjar i begudes i, si cal, allotjament, si és que tenim un problema que no ens poden... i els trasllats en aquest allotjament, inclosos. I si el retard ja se'n va entre els 60 i 120 minuts, és a dir, aquestes dues hores, pràcticament, ens correspondria un 25% d'indemnització del preu del bitllet. O sigui, a banda de que ens posin un transport alternatiu, de que ens donin tot això, una indemnització del 25%. I quan ja superem les dues hores, aquesta compensació es converteix en un 50%. Per tant, tinguem-ho en compte, aquests aspectes que són importants. I amb els danys o pèrdues d'equipatge, que també ens hi podríem trobar, aquí sí que només podem reclamar aquests fets quan siguin imputables a l'empresa. Perquè pensem, doncs, que, per exemple, el servei de Renfe,
sí,
els AVEs, les llargues distàncies, les mitges distàncies, inclús els Rodalies, no inclou la facturació de l'equipatge. Per tant, és la nostra responsabilitat vetllar pel nostre equipatge. I això és important que ho recordem.
Sí, és important, eh?
Perquè nosaltres arribem amb un AVE i el deixem a l'entrada, deixem allà la nostra maleta. Si aquella maleta, imaginem-se que se'ns fa malbé, ens l'obren, ens la trenquen, ens la... jo què sé, ve algú amb un ganivet i ens la obre, jo què sé. És la nostra responsabilitat en aquest cas, està el cas, doncs, del nostre equipatge. Per tant, tinguem-ho en compte. Ara, si és una causa imputable a l'empresa, doncs que, no sé, hem posat la maleta en aquell lloc i a sobre d'allà on ho posem hi havia una peça punxant i se'ns ha tallat, o el que sigui, llavors sí que és responsabilitat d'ells i ens haurien d'indemnitzar, doncs, per aquest tema. Però tinguem-ho en compte. Tot el que siguin retards en tren també tenen una compensació, que pot ser del 25 o del 50%, a partir d'aquí pensem, doncs, que en el tren nosaltres ens hem de preocupar del nostre equipatge.
Uh-huh.
Una de les coses que m'agradaria deixar clara...
Destacar, eh?
Sí. Tant en autocar com en tren, si les condicions meteorològiques són molt dolentes, que això ens hi podem trobar, aquí ja no ens haurien d'indemnitzar. Perquè són forces de causa major. I, per tant, aquí sí que ens hem de, pues, agafar paciència i de dir, bueno, pues, quan puguem ja continuarem el viatge. Ho dic perquè a vegades ens hi podem trobar.
I tant, de fet, aquests últims dies, no?
Amb les nevades. Exacte.
Seria un exemple, no?
Seria un exemple. Les nevades, doncs, que hi ha hagut amb l'AVE Barcelona-Madrid, per exemple, seria un cas, i clar, quan hi ha perill, doncs, també és lògic que la companyia digui, no, escolti, jo no viatjo, per tant, m'espero que les condicions millorin o que les vies millorin perquè hi ha molta neu o hi ha una tormenta molt forta o hi ha mala mar, aquestes vies que van pel costat del Maresme, etcètera.
Estem repassant avui, a l'hora del consumidor, aquestes incidències que poden arribar a passar o que bé t'han passat ara fa pocs dies amb les vacances de Setmana Santa durant un viatge, ja sigui per mar, terra o aire. I estem parlant de tot plegat amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. En el cas del transport marítim, també tenim dret a compensacions, no?
Sí, també tenim dret a compensacions, perquè també hi ha molta gent, doncs, que viatja amb vaixell, ja sigui per anar a les illes o sigui per fer un creuer, etc. No? I aquí també la cancel·lació o el retard de més de 90 minuts, ja dic que ningú es preocupi per les dades que donem de temps. Eh?
Sí.
Pot trucar a l'Agència Catalana del Consum, pot mirar la nostra web, tot això està allà. Doncs si nosaltres anem a transport marítim i tenim un retard de més de 90 minuts, també podem escollir, i ens ho han d'oferir, doncs el reemborsament del bitllet o viatjar amb un transport alternatiu. Aquí a vegades és més complicat viatjar. Bueno, ens poden oferir un avió, ens poden oferir altres temes. També que ens donguin beguda i menjar suficients en el temps d'espera. Si l'espera també es perllonga gaire i fins i tot allotjament. Mm. Això és gairebé en tots els casos, perquè, clar, si a vegades et trobes amb un problema i resulta que és a la nit, no es pot solucionar, doncs t'han de donar un allotjament. I també tindríem dret a una indemnització segons el retard i en funció del retard, del temps de retard, doncs entre un 25 i un 50% del preu del bitllet. Aquí també, si les condicions meteorològiques, perquè clar, hi ha coses que ja no estan a la mà de les persones, de les empreses, i no seria just que si un dia tenim molt mala mar, sí o sí, per no haver de pagar les indemnitzacions, sortim i posem en perill la vida de les persones. Ah. És evident que les empreses aquí no volen arribar-hi, i això també seria una causa major, i per tant aquí no, si hi ha molt mala meteorologia, no seria indemnitzable els retards que es puguin produir o les cancel·lacions que es puguin produir. I en el cas de danys o pèrdues d'equipatge o del vehicle, que a vegades nosaltres posem el vehicle dintre el cotxe i hi ha hagut molt mala mar, se'ns ha mogut el vehicle o ens ha passat, o simplement ens l'han ratllat o ens han trencat un vidre, o d'altres pertinences, bàsicament podria ser causa d'un accident o d'alguna cosa d'aquest tipus, doncs també tenim dret a rebre una indemnització.
Vinga, doncs ara ens centrem en el tema estrella, potser, o no?
En el tema estrella. Sí, ara ja hem fet per terra, per mar...
Ens falta aire.
Ens falta l'aire.
Transport aeri, sí. Si la companyia ens denega l'embarcament, és a dir, el que moltes vegades, doncs... Moltes vegades, a veure... A mi realment toco fusta, perquè encara no m'ha passat mai, eh? Es produeix un cas del que coneixem com overbooking.
A mi també m'ha passat, però
és algo...
que sí.
Sí. És una por, no?, que pugui passar.
Sí, a més és que és una cosa permesa, la qual cosa a vegades dius, però com és possible que es pugui fer una sobrevenda de bitllets?
És inverossímil.
Clar, escolta, si jo he pagat per un bitllet, tinc dret a tindre el meu seient i el meu transport en aquest sentit. Doncs és un tema que suposo que amb el temps es anirà corregint, però en aquests moments és legal, perquè està comprovat, segons es diu, doncs que un tant per cent, no molt elevat, però entre un 4, un 5, un 6%, acaba no volant. I, per tant, això permet a les companyies a poder...
Jugar amb aquestes places. I poder-les vendre.
Exacte. Però hi ha un dia que es presenta a tothom i aquell dia el que es queda doncs, sense un seient, overbooking. Què fem en aquests casos? Doncs el que ha de fer la companyia és buscar voluntaris que estiguin disposats a agafar un altre avió amb un altre horari. I si no ho aconsegueix, doncs ha de denegar l'embarcament a les persones que ha vengut bitllets de més, que serà l'atzar, o sigui, pot tocar qualsevol.
Clar, és que li anava a preguntar, senyora Rivera, tu ets conscient quan compres el bitllet, aquests bitllets? Clar, no.
No ets conscient, dius, ja tinc els bitllets, per tant, volo.
Clar, i en cap cas et diuen, compres aquest bitllet? Clar, no, perquè llavors seria treure drets, no? De dir, no, estic comprant el bitllet, al igual que aquest senyor del costat, no?
Clar, no s'anuncia i, per tant, evidentment, quan hi ha un cas d'overbooking, hi ha compensacions, hi ha altres coses, eh? Normalment et tornen a l'import del bitllet, et posen un transport alternatiu amb, si poden, amb no massa distància, de temps, eh? Estem parlant amb temps, beguda, menjar, allotjament, si és necessari, i a més et fan una compensació econòmica. És a dir, et retornen viatges gratis, viatges i et paguen.
Per tant, primer, quan hi ha overbooking, demanen voluntaris. Primer. Si no surt ningú...
A l'atzar, ells trien qui...
A l'atzar.
Pot ser que hi hagi companyies que diguin, escolti, els últims que han reservat...
Val.
Pot ser que hi hagi... Però no té per què ser una persona concreta. Mm. Els últims que hagin arribat, que estan a la cua d'embarcament...
Però tenen la potestat ells de decidir-ho.
Tenen la potestat ells de decidir qui no viatja. I pot ser els últims en embarcar, per exemple. En aquest cas, doncs, ja dic, et retornen els diners, et donen beguda, menjar, allotjament, si s'escau, i et compensen entre 250 i 600 euros en funció de la distància del vol, de si és més de 1.500 quilòmetres o menys de, o entre 1.500 i 3.500, etc.
D'acord.
Però és un problema, eh?
És un problema.
És un problema.
És, clar, és el que ens està explicant la senyora Rivera. Si és legal, a dia d'avui...
D'avui és legal i no podem fer res en aquest sentit.
I si hem patit la cancel·lació del vol o retard en l'arribada, quins serien els nostres drets?
Bé, això ho hem comentat ja moltes vegades, perquè hi ha hagut altres incidents. Si hi ha un retard de més de 2 hores, tenim dret a assistència, és a dir, que ens donin menjar, beguda... allotjament, si s'escau, en alguns casos, quan calgui, i també algun mitjà perquè nosaltres podem comunicar o amb allà en el nostre destí, o amb la nostra família, o amb qui convingui, per poder informar d'aquest retard. També tenim molt important dret a la informació. La companyia ha de proporcionar un imprès també on es diguin els nostres drets que tenim. I, per tant, fins a 2 hores, o de dues, de, a partir de 2 hores, tenim dret a això, a la informació i a l'assistència. Però la que arribem a 3 hores o més de 3 hores, aquí ja comencem amb les compensacions econòmiques, que poden anar, com hem dit abans, de, com amb l'overbooking, de 250 fins a 600 en funció de la distància del vol.
Vinga, doncs ens queden ja pocs minuts per arribar a 2:15.
Només molt ràpidament.
Equipatge, sí. Cada vegada les imatges són més estrambòtiques. No,
sí,
no sé si s'ha fixat.
Moltes vegades podem...
Fins i tot gent que li fa fotografies a les maletes embalades que estan en paper.
Les maletes són cares, ens podem trobar doncs, amb problemes de l'equipatge, ens el poden trencar, ens el poden perdre, pot no arribar. Per tant, aquí sí que tenim algunes indemnitzacions molt importants. Hi ha uns impresos que hem d'anar al taulell de la nostra companyia amb la que volem, hem volat, i omplir-la, que es diu l'informe d'irregularitat d'equipatge. És el PIR, que en diuen. Nosaltres diem, escolta, hem tingut un problema amb l'equipatge i el que volem és poder omplir el PIR. Sí, i sobretot fem-ho abans d'abandonar l'aeroport, i per fer constància de la nostra incidència. Aquesta reclamació la fem a la nostra companyia, i si en el termini d'un mes no tenim cap resposta, aquí sí que llavors ja haurem d'anar als organismes de consum. I la normativa estableix doncs, que tenim un límit màxim de responsabilitat de la companyia de fins a 1.400 euros. Què fan moltes vegades? També ens donen un kit en el moment si perdem doncs, tot l'equipatge, ens donen un kit de subsistència, per dir-ho d'alguna forma, perquè puguem tindre un mínim d'higiene i tot plegat. I sobretot declarem si portem objectes valiosos a dintre del nostre equipatge, perquè si no ens serà molt difícil de poder-los reclamar. Si no ho diem, no ho declarem, no els podrem reclamar.
Per últim, per acabar, perquè potser doncs, a l'equipatge arriba, però trobem que dins de l'equipatge trobem a faltar algun objecte. També podem reclamar aquests objectes?
Sempre que ho haguem declarat. Sempre que ho haguem declarat. Home, si és molt evident que ens han obert l'equipatge, que ens l'han trencat la maleta i que... podríem dir, escolti, miri, és que hi ha hagut una incidència i reclamar una indemnització. Però si simplement ens han obert la maleta, la trobem tal qual, no la portàvem tancada, no ens han trencat el pany ni res d'això, i no hem declarat res, serà difícil poder demostrar què portàvem nosaltres a dintre aquella maleta.
Per tant, a veure si ho entès bé, senyora Rivera, abans si nosaltres volem amb objectes de valor... els hem de declarar.
Els hauríem de declarar.
Abans de volar,
Abans de volar. En el moment en què fem l'embarcament del nostre equipatge, fer constar doncs, que portem tal cosa i tal altra... Això. En aquest cas, llavors sí que la companyia ens hauria d'indemnitzar pel valor del que hem declarat.
I llavors, ja per acabar, si comprovem que algun objecte del nostre equipatge ha estat sostret, interposem una denúncia a la policia.
Exacte, perquè si pensem a tots els aeroports, hi ha policia, per tant, allà mateix podem ja posar una denúncia a la policia.
Doncs bé, moltíssimes gràcies. Avui
esperem que
repàs,
hi hagi poques persones que ens hagin de reclamar.
Exacte, que es trobin en aquestes situacions, no? Incidències durant un viatge. Això és el que hem repassat avui a l'Hora del Consumidor. Ho hem repassat amb Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies per acompanyar-nos un cop més.
A vosaltres.
I fins la propera, d'aquí 15 dies, aquí a l'Hora del Consumidor, tornarà la senyora Rivera per explicar-nos coses interessants, els drets i també obligacions que tenim als consumidors. Però... per més informació, si és això, el que ens comentava la senyora Rivera, si hi ha, sobretot pels temes dels temps, que són importants per saber el que ens toca per indemnitzacions, per drets, el que heu de fer és, o bé, entrar al web de consum.gencat.cat, entreu, per internet, navegueu, consum.gencat.cat, o bé també podeu fer una ullada a la pàgina de Facebook, que val molt la pena, de l'Agència Catalana del Consum, o el compte de Twitter, @consumcat, que allà doncs, també aneu fent piulades.
Exacte.
Amb els temes
d'actualitat. Amb els temes de més d'actualitat també, no? Que pensem que poden afectar les persones.
I després, ja ens mencionava avui la senyora Rivera, aquesta aplicació.
Sí.
És Info...
Infoconsum.
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 Infoconsum. Us la baixeu al vostre dispositiu mòbil, sí. Tant per Android com per iOS, és a dir, per iPhone. Us baixeu i allà sí que al moment teniu, quan us passi una incidència...
Al moment podem fer una denúncia, podem denunciar o reclamar una situació concreta.
Doncs moltíssimes gràcies, senyora Rivera. De debò, gràcies novament. Vinga, nosaltres ja arribem al punt de 2:15. Us deixem novament fins a les 11 amb els companys de la Fórmula Lesan. Fins ara.